Ràdio Maricel a cel obert.
Una temporada més que acabi, en són unes quantes. Bon dia, Eva Gallego.
Bon dia.
Unes quantes, heu anat venint.
Ostres, ja. Jo crec que deu fer com 10 o 12 anys.
Sí, sí, que anem mantenint aquesta fidelitat a l'espai quinzenal que, doncs bé, van circulant gent de diverses empreses per expressar-nos el seu punt de vista. Moltes vegades amb curiositats molt, molt particulars i molt desconegudes també per nosaltres. I avui, expectatives d'estiu.
Exacte, bueno, és tradició, doncs, quan acabem temporada i quan en comencem, doncs les temàtiques són recurrents. Volem saber com es presenta l'estiu en clau econòmica. De moment ens acompanya a la taula Santi Roig, de Garraf Film Commission. Bon dia, benvingut, Santi.
Molt bon dia.
Us preguntareu per què Garraf Film Commission, però precisament durant l'estiu és quan hi ha, doncs, una auge de rodatges, de gravacions. Ells ens explicarà més detall, doncs, tot el... les curiositats d'aquest món, perquè n'hi ha moltíssimes, les que es puguin explicar per micròfon, que després ens queden gravades i vagi ser que ens arrepentim de dir alguna cosa, però segur que, com tu deies, doncs descobrirem moltes coses que els oients no coneixen en aquest món.
Sens dubte, Santi, a veure, el teu món deu ser més de cara bé que de cara a, oi?
Bé, bueno, de fet la cara A és que és molt visible. O sigui, té la cara molt visible i hi ha una cara B que potser que seria com un iceberg, no? Tota la part de sota és molt més gran que la que es veu. Uh-huh. Bueno, de fet, moltes vegades m'ho diuen, no? Ostres, això per 2 segons de plano, no? L'altre dia m'estar rodant a una pedrera doncs un anunci d'Audi i el muntatge era bestial, però el plano que estàvem fent allà durava 2 segons en l'anunci, no? Llavors, realment la cara A, diguéssim, és de 2 segons, però allò, tota la gestió i de l'espai i l'adequació, potser vam estar una setmana ben bona full time amb allò, sí. a temps de dedicació absoluta, i sembla que l'equip tècnic eren d'unes 140 persones, vehicles, tot, però realment el que es veurà en 2 segons.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Ens comentava l'Eva, clar, crida l'atenció que ens vingui la Garraf Film Commission per parlar d'expectatives d'estiu. És l'estiu l'època, diguem, de més puxança d'aquest tipus dels anuncis, de totes les gravacions que es fan.
Sí, certament. Una de les coses que més, diguéssim, nosaltres el que fem molt sintetitzant-ho és fer de punt d'unió entre el món irreal dels rodatges i el món real de la gent que viu el seu dia a dia, com nosaltres, que també vivim el dia a dia, però treballes amb aquest món irreal. Irreal perquè fas autèntiques coses, fas coses molt estranyes. Llavors, certament, un podria pensar que els anuncis que nosaltres veiem, o sobretot el que fa la publicitat, s'han rodat ja fa un temps. Però no, per exemple, doncs hi ha anuncis que rodem un dilluns, un dimarts, i el divendres el veig en antena. Llavors, certament, i inclús alguns que l'hem rodat el dimecres, que veig que divendres el cap de setmana ja està en antena, no? Llavors, un pensaria que hi hauria més previsió, oi? Però no, certament...
Van a 100 per hora.
És una passada, és exagerat, sí. A veure, a mida que... Penso que és amb tot, no? És a mida que la comunicació cada vegada és més ràpida, uh-huh. Doncs es van actualitzant, diguéssim, els formats i les línies de comunicació de les agències cada vegada amb més immediatesa. I això obliga que el guió o la campanya de publicitat es programa amb potser un mes, 2 vistes, llavors en el procés, com els impressors d'allò que sempre fan el cartell de festa major a última hora, per exemple, falten patrocinadors, clar, doncs aquest, igual, no? El rodatge és al final del procés i passa i arribes a fer, i sorprèn inclús a nosaltres, que... Però sí, llavors, com que la campanya d'estiu, diguéssim, tu pots tenir tot el territori de Catalunya per rodar carreteres o per rodar el que vulguis. Ara bé, el que són platges, hi ha la façana marítima de Catalunya, en aquest cas. i dins de la façana marítima de Catalunya hi ha un munt de quilòmetres que no són vàlids. Per exemple, el Maresme té la via del tren a tocar, les oblatges petitones. Després, ja si te'n vas cap a la Costa Brava, doncs com estan plantejades les platges, doncs no permeten l'accés de vehicles. I llavors, es va reduint i quedem uns quants. I dins d'aquests quants, doncs, esclar, n'hi ha alguns doncs, que per política els rodatges no els hi donen massa recorregut o no ho faciliten massa, i en canvi nosaltres sí. Llavors, cada vegada va reduint més i cada vegada s'intensifica més aquí, no? I aquesta és la raó que, arribada a aquestes dates, tenim molt de moviment de rodatge.
Però on pensaria que potser, si busquen una platja buida, neta, diàfana, potser millor rodar al febrer, no?
Correcte. De fet, a mi, per exemple, un dels casos que em sorprèn molt, no? és el Mundial de Futbol. Tots sabíem que pel Mundial, televisors, els cotxes, les furgonetes, perquè és el target que té el futbol, no? L'audiència del futbol. Llavors, un podia pensar, home, el Mundial ja ho sap, fa 4 anys, ja ho sap, 6 anys, sabem quan serà, no? Les dates.
Del 2022 serà el novembre.
Correcte.
Per això, és a dir, que ja ho saben ara.
Correcte. Llavors, i bueno, llavors tots sabíem que començarien cap al finals de maig, principis de juny, començaria el ball de bastons amb el Mundial. I efectivament, certament, doncs, et sorprèn que és així, però és veritat que aquesta immediatesa de la comunicació avui en dia, xarxes socials i tot, el que ens comporta és que el guió de l'anunci, del rodatge, de l'espot, de l'anunci, es fa molt cada vegada més a última hora, i amb el que comporta després tota la concatenació de gens que hi participen.
I això vol dir, sobretot, també última hora a l'hora de buscar recursos, buscar localitzacions, demanar permisos, permisos oficials i permisos privats, m'imagino, és a dir, de tot, no?
Bé, és que hi ha vegades que, diguéssim, aquest punt és la clau de tot. Uh-huh. En el moment, nosaltres, per exemple, quan parlem amb municipis, que a vegades, doncs, ei, com ho podria, com ho veus, com ho es pot fer? Si no podem gestionar permisos, si podem gestionar permisos en 3 dies, en tindrem més. Si podem gestionar en 3 setmanes, és que una productora de debò no sap què farà, no, que li encarregaran una feina 3 setmanes abans, ni sap que existeix aquell anunci. Doncs, evidentment, si et diuen, no, s'han dit 3 setmanes abans, ni et presentes, o sigui, si no venen 3 setmanes d'anterioritat, ja ni et presentis, bueno, val, ok, és casa teva, és el teu municipi, uh-huh. Tu sabràs, no?, les teves circumstàncies, el secretari, interventor, no sé. I efectivament, si a mesura que tu vas tenint, pots resoldre aquestes localitzacions amb menys temps, menys gent pot, més rodatges et tindràs. Hi ha de vegades que ja arribes a un punt límit en què ni per l'administració és impossible gestionar això i has d'anar sol a localitzacions privades. Clar, si busques una platja, com que en tot l'estat espanyol no existeixen les platges privades, doncs aquí vas directe a l'Estrellato, està clar. Ara bé, hi ha platges que són ports, com la Fragata, com Vallcarca i com un tros de Ribarroges, que és un port. Nosaltres veiem una platja, allà veiem la sorra i el mar, però allò realment és de Ports de la Generalitat. Ports de la Generalitat sí pot gestionar un permís d'un dia per l'altre. Llavors hi ha rodatges que poden anar allà, com és el cas d'uns xinesos que amenacen en venir a rodar cap de setmana de Sitges, no? Llavors, quan em van dir, escolta'm, Santi, i la platja, dic, noi, el Departament de Costes té una sèrie de limitacions, ara bé, aquesta platja és un port. Uh-huh. Però aquí també llavors juga que el municipi també ha de dir, no, aquí no pots fer això, Santi, en cap de setmana.
Clar, perquè la platja, el cap de setmana la platja està com està.
Clar, correcte. Més enllà de que tindràs que plantar el trípode sobre la tovallola, l'altre dia li dèiem a un escolta, digues que tindrem que anar aixafant tovalloles aquí si voleu rodar un cap de setmana a Sitges, no? Vull dir, llavors ja el mateix departament de platges et diu, Santi, no. Anem bé.
Perquè de l'estiu és, per tant, quan més demanen les productores de fer aquestes coses?
Pel que fa a la nostra zona, sí, perquè es condensa molt amb a la necessitat de les platges. Et fa condensar el rodatge. Clar, ara, per exemple, doncs, hi ha un rodatge que em van demanar ahir d'un Nissan que necessita platges i pedreres, perquè a la pedrera simulem deserts. fem veure que és un desert i realment estem a la Pedrera rodant. Evidentment, per proximitat, doncs tens la Pedrera de Vilanova amb les platges de Vilanova, les pedreres d'aquí del Garraf amb Sitges i les botigues. Uh-huh. Llavors, per què? Perquè cada dia hem de rodar dues localitzacions. Per tant, si agafes una pedrera d'aquí del Garraf i te'n vas a buscar una platja a Capçassal o Sagaró, doncs ets pell, has mort. Uh-huh. Per tant, quan el fet de que hi hagi platja també fa que hi hagin altres rodatges pel voltant. Uh-huh. En altres espais, no?
Per tant, al final tot es tanca amb una qüestió de logística.
Totalment, correcte. Uh-huh. Logística i, com sempre, els calés, no? Uh-huh. Sí, perquè moure tota aquesta gent, un podria... Bé, de fet, un dels problemes que hi ha amb els productors coreans, amb els asiàtics en general, és que no entenen que els equips aquí no treballen 24 hores seguides, durant dies i dies i dies i dies. Llavors, sí, els hi duplica el pressupost. Quan tu els dius, no, en el sector el conveni diu que es treballen 12 hores, les jornades són de 12 hores. I ells no entenen que l'equip no treballi 24 hores i l'endemà 24 més i l'endemà 24 més. Llavors et pots trobar que la gent, ells per exemple es desmaien
a l'hora 72 tens un cert cansament.
Però llavors l'equip l'aplaudeix en el que queda extenuat allà. Sí, això ha passat aquí a la plaça de l'Ajuntament, ha passat amb uns rodatges coreans, que un tio de cop i volta, un noi de l'equip es va desplomar i tots van anar allà i quan el van reanimar el van aplaudir. Sí, tenim poc a fer contra ells, eh? I per exemple, en aquest mateix rodatge estava l'autobús que em demanaven que l'autobús estigui a prop i que no es pot aparcar un autobús aquí fora dels llocs autoritzats, no? Vull dir, és que ells venien, l'equip coreà venia dormint a l'autobús i llavors, com que entre el que arribava l'equip coreà i arribava l'equip català hi havia una hora, aprofitaven per dormir en els seients de l'autobús i llavors quan arribava l'equip català, que venia a dormir a casa seva, baixaven a treballar.
Ja us hem dit a l'inici que descobriríem moltes curiositats, eh?
Sí,
m'està cridant ara l'atenció una cosa, és a dir, estàs parlant d'equips coreans.
Sí.
Què roden aquests de, diguem, ubicacions més exòtiques per nosaltres, i si això ho roden pel seu mercat, és a dir, això després aquí ho veiem o no ho veiem?
Bé, la majoria de, a veure, de pel que fa a anuncis, pel que fa a sèries, no. Per exemple, aquesta mateixa que us estic explicant és la sèrie més bèstia que us pugueu imaginar en audiències en el món, de tots els mercats del món, i els dos, i l'actor i l'actriu, era com si tinguessis aquí el Tom Cruise i a no sé qui, però lo bèstia. Però passaves per allà, veies aquell xaval allà i deies, bueno, pues vale, no? Però clar, però...
Sí, perquè la tele coreana no ens tira.
No, sí. Vale. Però clar, llavors això no ho veiem, no? Ara bé, hi ha, per exemple, també hem de pensar que el Barcelona es tira molt per la imatge, per tot el que es representa i tot el que és, que són anuncis que es fan per campanyes de fora d'aquí, no? Llavors venen a rodar aquí perquè és Barcelona també. Hi ha un factor important que és que els de l'agència i els clients venen a passar, estan uns dies a Barcelona, més enllà de que el look es vegi o no, no? Uh-huh. I això també, doncs, vulguis que no, per convèncer l'agència i el productor, doncs també estan uns dies a Barcelona, perquè l'agència cap a les 12 o la 1 al migdia o les 2 se'n van, marxen i ja se'n van a passejar per Barcelona i de compres, val, ok. Llavors, ara venien altres que es roden, que no se sap que són aquí. Per exemple, hi ha un d'ING en antena, o un d'un noi que és la crema depilatòria Bet, o no sé què, que el veig que balla, no sé què, tot això. Nosaltres sí que sabem, o el Rubius amb el de Fanta, que jo no sabia que el Rubius era tan famós en aquell moment, pensava que era un figurant. Doncs estan, que tu el que veus és la platja, la sorra i l'aigua, no? Però estan rodats aquí, i llavors no sabem que s'han rodat aquí, si no has estat. El cas del Rubius, per exemple, va ser un fill que m'ho va dir, aquest és el Rubius, dic, però aquest rodatge s'han fet a Garraf. Oh, vas estar amb el Rubius i no m'ho has dit. I jo...
Vale. Per tant, anava a dir, un percentatge relativament elevat de les platges barra mar que veiem en els anuncis són les nostres platges barra mar?
Sí, és molt curiós, perquè a vegades estic veient i dic, mira, pam, aquest, i si concadenen 7 o 8 seguits rodats aquí. És molt curiós, sí.
I,
sí, és molt bo, perquè, per exemple, el d'ING, el d'aquest, coses que recordo jo, i veus una concadenació de rodats, d'anuncis que estan rodats aquí. Bueno, però, de fet, s'intenta, excepte en casos molt concrets, s'intenta evitar qualsevol referència que t'ubiqui en un lloc. perquè sigui més internacional, no? Perquè no t'ubiqui en un emplaçament, no?
És a dir, no veurem normalment la punta en un anunci.
Com el Coca-Cola aquell, per exemple, no?
Que aquella era una cosa ja molt específica.
Correcte, perquè allò que es buscava una mica, ells eren buscar una platja de Califòrnia. Però el punt aquest de la punta allà, tot, doncs allò, al director li va agradar molt. També per les característiques del que anàvem a fer, vàrem forçar nosaltres per dir, home, tios, ja que nosaltres us ajudem amb aquest permís, que en el sector se'n diu, perdó per la presó, que estàveu a la caca, diguéssim, fotem-nos un plano que s'identifiqui Sitges, no? No vam tenir que apretar gaire perquè al Dire li va encantar la idea i li va encantar el plano aquell que es veu tot el passeig i la punta al fons, sí. Però, diguéssim, és difícil que passi això. De fet, el pàrquing de la Daurada no estava pintat al principi quan el van asfaltar, jo li vaig demanar que no el pintessin, perquè quan tens un pàrquing pintat ja no el pots utilitzar per fer un anunci, perquè si no passa el cotxe per allà i veus tot de ratlles que es creuen per sota, llavors que té que ser l'asfalt negre. I llavors, hòstia, el van pintar, hòstia, bueno, però encara estava el pàrquing al costat de l'aigua, encara es podia utilitzar un tros, però hi van plantar palmeres. I les palmeres ja t'identifiquen el Mediterrani, t'identifiquen un determinat espai que ja el va eliminar, és molt difícil.
És a dir, que en el fons els anunciants el que estan buscant és la impersonalització màxima, i sembla mentida perquè llavors la majoria venen molt personalitzats perquè venen a buscar específicament doncs la nostra costa per després fer-la veure com una...
Sí,
un lloc, ideal.
El cas de Barcelona, dius, home, tots ho volen rodar a Barcelona, tots. Però miren de fer els planos als carrers, que sol la gent de Barcelona reconegui. O sigui, no et posen la Sagrada Família, no et posen... Et posen els carrers de tipus Via Laietana, Beethoven, posen el carrer Taulat, perquè té els edificis de Diagonal Mar, de vidre... Aquests carrers, perquè, bueno, és una ciutat molt xula, però no saps si no ets si no ets d'aquí, no? Ara et podríem posar la Sagrada Família al final, si ells volguessin que s'identifiqués Barcelona. Sí, i és en aquest sentit.
A veure, en Santi va estar doncs, fent aquesta feina específicament a Sitges, sí. ara diguem, engloba amb la Garraf Film Commission doncs, el que seria la comarca. La majoria de les peticions de localitzacions continuen sent a Sitges o la cosa va molt, molt dividida? I dintre de Sitges, és Garraf potser el lloc que més agrada o què? A veure, com
bé,
va això?
Bé, uf, aquí...
Pregunta difícil.
No, una pregunta molt bona. Està molt ben pensada, molt ben feta. A veure, efectivament, quan vam iniciar amb Sitges... diguéssim, tu te'n dones compte que et demanen una sèrie de localitzacions que aquí no hi són, però que al voltant sí que les tens. El fet de que, per exemple, doncs un anunci necessita una plaça Marx i una platja,
sí.
Dius, noi, plaça Marx al cap de la vila, a la plaça de la vila, no la busquis aquí. Hòstia, però és que en tinc una a Vic i ja me n'aniré a Rodalloret, la platja, saps? Llavors, dius, no, escolta, que en tenim una aquí a Vilanova també, no? Diguéssim que... I llavors diu, ah, hòstia, que xula, doncs vinga, fem Vilanova i jo què sé, Sitja, la platja o la que sigui.
D'acord.
Saps? I aquest és el concepte de comptar amb tota la comarca, sumes, definitiva sumes. I Garraf, la platja de Garraf en concret, és molt, molt, molt utilitzada, que és un dels temes que comença a ser una mica... Bueno, ja fa dies que és un tema delicat perquè certament el nombre de rodatges que hi ha allà és una mica bèstia i el poble és molt petit.
És que es veu. Garraf sí que és un dels llocs que per poc que se'ls hi salti el plano, de seguida identifiques que on estan.
I si identifiques la part de l'esquerra, les roques de l'esquerra, perquè moltes vegades el que busquen és roca. Mediterràniament, el rotllo aquest. Clar, la part de la dreta són casetes, que sí que identifica molt, però la part de l'esquerra, que són sols roques, també s'utilitza molt per fer roques sols, sorra i roques i aigua, saps? Llavors, a sobre, vull dir, tens la part de la curiositat i la part d'allà, que són roques, i quan et diuen, Santi, necessito una platja amb roques, la de Garraf, no?
Quin és el lloc més sol·licitat per fer rodatges de la comarca? Quin és l'indret que dius, ostres,
Garraf,
és que...
Garraf, la platja de Garraf, sí, sí. Ara, sí, de llarg.
I fora del que són platges, indrets urbans, la passa a la Vila Vilanova, potser?
Passa a la Vila Vilanova, perquè és que és espectacular, és que és un, a més és un luxe, i t'hi fixes, també lliga molt amb el de Barna, no? Vull dir, és espectacular. A vegades es supleix a la Plaça Real, perquè no, per disponibilitat no es pot fer, es supleix per la Vila Nova. O per exemple, buscaven un casino, un look així, unes noies, no sé, una, clar, quan van veure les fotos de la Plaça Vila, de la Plaça de la Vila, van flipar. Vilanova té unes localitzacions xulíssimes, molt xules. El que s'ha d'acabar de convèncer les productores és que no està més lluny, perquè diuen, hòstia, a Vilanova hem d'anar. Dic, però si trigaràs més o menys a arribar a Vilanova que amb els camions per dintre de Sitges per arribar a la plaça de l'Ajuntament. Sí, però bueno, és la concepció que s'ha de canviar. I un tema molt important és que la gent de producció, quan els encarreguen una localització, com que anem amb aquests temps, ells tenen un Excel d'aquella localització, el que els hi va costar en l'últim rodatge, llavors què fan? Agafen aquesta localització i diuen, mira, aquesta que la tenim aquí, saben els peatges, saben les benzines, saben els permisos, saben el cost de tot, les reserves d'espai, tot. Si van a una localització nova, han de començar a averiguar què costarà tot, i amb el productor menjant-li, xafant els talons perquè li doni ja la xifra ràpid.
Per tant, qui ve torna.
Sí, no, home, i tant, aquí el nostre, a veure, pensa que són tots els mateixos sempre, aquí les localitzacions se les saben tots ja moltíssim, i mica en mica es van obrint cap a la comarca, les pedreres estan ajudant molt, perquè són espais molt singulars, i amb la tasca nostra d'intermediació, perquè no els molestin en el seu dia a dia, nosaltres els fem tot, els informem, els expliquem, els enviem fotos per no molestar els senyors de les pedreres, que tenen una feina molt bèstia també. Llavors, diguéssim, i això està fent doncs que les pedreres estiguin atraient molta gent cap aquí.
Ara saludarem el nou convidat que ens ha arribat ara, però encara, Santi, quants rodatges a la setmana, posem una setmana tipus, quants rodatges més o menys es gestionen, i d'aquests rodatges quants són de sèries i quants són d'anuncis?
A veure, gestionar-se et diria que uns 8 o 9, arribar-se a fer uns 3 o 4, i la setmana rècord han sigut 16 en una setmana.
Uau.
Sí, no, ja va ser per tirar-se la boda. Sí, va ser dramàtic, va ser molt fort. Llavors, et diria que la publicitat són un 80%, i el que és ficció, un 15%, i després ja està agafant molta força el que és internet. I
internet, directament internet, és
a dir... Sí, bueno, de fet, hi ha vegades que aquest és un tema que està passant a tots els ajuntaments, a totes les fincomissions, a tot arreu, de tot el món. Quan tu tens si tu fas un per exemple, un spot amb el Rubius i el veuen 50 milions de persones, el poses a TV3 i te'l veuen 300.000, o el poses a Televisió Espanyola, te'l veuran 2 milions, clar, sempre que el producte vagi en aquest target, no? Si vas a senyora a un tipus de gent, has d'anar al Sálvame. Llavors, diguéssim, els mitjans que s'hi aboquen en aquests anuncis són exactament els mateixos que per la tele. Els mateixos, llavors venen amb 17 camions, 20 i tantes furgos, 100 i pico persones d'equip tècnic. Llavors, vale, sí, al final anirà per a l'internet, però realment els mitjans... Ara bé, l'altre dia hi havia per aquí una influencer que anava en ella amb dos o tres càmeres, amb dos o tres nois i una càmera, però és que aquesta mossa fa 17-18 milions de persones d'espectadors, d'audiència, i va amb una camereta de la senyorita Pepis per aquí donant voltes. Llavors s'està tot això has de passar amb una ordenança, no? Que és el punt que ningú, on estan les línies de separar.
Clar, no és el mateix 17 camions que una noia amb dos càmeres.
Correcte. Però al final el resultat és brutal, i el que la influència d'aquesta estigui dient aquesta noia o aquest noi, hòstia, és que ho veuen 17 milions de persones joves que creixeran amb una imatge, una idea d'aquell poble, però no s'estem massa presents. Aquells potser va passejant pel carrer, que era el cas, i va veient coses que li agraden i va comentant, i l'altre fa un anunci que són les bons tros de sorra i platja, i sorra i aigua.
Interessant. Eva, tenim un nou convidat.
Sí, aprofitant doncs que el Santi ens estava explicant doncs 100 i pico persones aquí allotjades, necessitem allotjaments, com per exemple... M'ho he posat amb safata, eh? Doncs l'Hotel Mim, recentment estrenat, ja fa uns quants dies, però sí que saludem en Jordi Escala. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Que no ens havies encara acompanyat en aquesta taula. Molt breument, explica'ns doncs, des de l'inici a l'Hotel Mim doncs, com es posiciona en el mercat de Sitges i quines expectatives d'estiu tenim.
Perfecte. En primer lloc, demanar-vos disculpes pel retard.
No,
i en qualsevol cas, doncs, agrair-vos la invitació, només faltaria. L'Hotel Mim farà un any, antic hotel l'Avinguda Sofia, doncs, va passar a propietat d'un altre gestor. La operativa diària la porta el grup Majestic des de fa un any, fa poquet que hem fet un any. I des d'aleshores doncs, hem anat implementant el que és la filosofia que tenim nosaltres hotelera al centre de Sitges. Com sabeu, estem en una localització immillorable i de mica en mica doncs, anar implementant tots aquests canvis i dur-los en pràctica. Afortunadament doncs, el primer any ha sigut molt bo. Esperem doncs, que la temporada que ja ha començat i que ens està sent bastant positiva fins ara doncs, continuï així.
Uh-huh. Una qüestió, Jordi. L'Hotel Mim és un hotel de no diré de recent construcció, però gairebé, o de recent remodelació, que ja ha passat per dues propietats. Fins a quin punt la instal·lació, que ja és una instal·lació heredada per la nova propietat, fins a quin punt un canvi de gestió implica moltes coses sobre la vida d'un hotel?
Uh-huh.
És a dir, s'entén que la filosofia empresarial pot ser diferent, però en el fons no deixa de ser un hotel.
Totalment d'acord.
Amb unes parets, amb una estructura que ja es va idear originalment, uh-huh. I que per tant doncs, la nova propietat ja l'assumeix. Aleshores, fins a quin punt doncs, aquest canvi de propietat, de gestió empresarial, implica alguna cosa en la vida de l'hotel?
Perfecte. En primer lloc, amb el meu pare, una miqueta el pare del Majestic, una de les idees principals doncs, va ser mantenir sobretot l'estructura humana que formava part de l'hotel. En aquest sentit no hem volgut fer un gran canvi.
Uh-huh.
És en l'operació diària que sí que creiem doncs, que el que és l'experiència del grup Majestic a Barcelona doncs, donarà un plus de, no només de qualitat, sinó també en el fons de competitivitat amb la resta d'hotels de Sitges, perquè entenem doncs, que la implantació d'una cadena que ve de fora, perquè al final és Barcelona, però bueno, és un concepte d'hotel que és diferent als que estàvem acostumats nosaltres. Donc, en qualsevol cas, doncs, donar aquest plus de qualitat i mica en mica un hotel s'ha d'anar renovant. Cada any has de presentar millores perquè el client repetitiu torni, les vegi i les valori. Val? Perquè saps que el company del davant, el company que també acaba d'inaugurar, doncs, donarà un plus de producte que a nosaltres ens farà ser millors. Al final, val? La competitivitat, la competència sempre sana, evidentment, que existeix a Sitges, doncs ens ajuda a tots a aportar un turisme de qualitat que és el més necessari ara mateix aquí a Sitges, a parer personal.
Perquè en el fons els hotels són també de client que va repetint, de client mínim.
En el nostre cas, i sorprenentment, perquè jo no tenia aquesta experiència quan he vingut de Barcelona, doncs tenim molts clients repetitius, sobretot vacacional, d'estiu rere estiu. Després, a la temporada més baixa, doncs sí que evidentment és molt més variable, però en qualsevol cas els mesos de juny, juliol, agost, que són els més forts, tenim molts clients repetitius, afortunadament, i toquem fusta.
Uh-huh.
I evidentment aquesta gent que estava l'any passat, que coneixia un hotel d'una manera, doncs està veient els canvis i els està valorant positivament, afortunadament.
Uh-huh. Algú es pregunta per l'hotel del Messi?
Sí, sí, evidentment, sí. Evidentment.
Tu, i què contesteu?
De totes maneres, sobretot la gent local moltes vegades doncs sí que ens pregunta l'hotel del Messi, la mainada sobretot quan passa per l'hotel en seguida vol entrar perquè dintre del que són les vitrines de l'hotel doncs, tenim una pilota d'or del Leo. Uh-huh. El client estranger potser està més desinformat en aquest sentit. Sitges evidentment tothom ho sap, però en qualsevol cas sí, evidentment això també ens ajuda a nivell publicitari, doncs ostres, l'hotel del Messi, sí, és este.
I ara, lligant amb el que comentava la Eva i amb el que ens ha explicat el Santi abans, tota aquesta munió de gravacions, per exemple, que venen a Sitges també es noten en el mercat hoteler?
Doncs després de sentir-lo, ostres, en el nostre cas no es nota. Després parlarem a veure si podem fer alguna mena de negoci amb el Santi, però en aquest cas el que són productores, el que són rodatges, nosaltres no ens afecta directament. Així que treballem amb el producte Mais, com sabeu, doncs l'hotel té unes sales perfectes per fer reunions temporades baixes, a l'estiu no és tan important, però en qualsevol cas a nosaltres directament no ens afecta, desafortunadament.
Bueno, tot arriba.
Pots intervenir, Santi. Pots.
A veure, diguéssim, el Majestic a Barcelona té una localització molt preuada, quasi tots els hotels, però, que és els terrats. Però els terrats són molt preuats per la clientela. Llavors, ells estan molt, molt lligats. Aquí, diguéssim, hi ha un moment que els hotels de Barcelona no poden allotjar aquest tipus de rodatge, doncs perquè per la clientela et diuen Santi, pots rodar de 5 del matí, no tampoc, perquè molestaràs els clients fins a les 9, que hi ha gent que va esmorzar, o quarts de 9, i diuen, escolta, para, no vinguis, lògic, normal, encara que hi hagi un client prenent un croissant, però pues, s'entén. Llavors, Santi, tens algun hotel amb una terrassa? N'hi ha un, anava a dir una paraulota, n'hi ha un bestial, que és a l'hotel, però tenen exactament el mateix condicional que els hotels de Barcelona, que és que la terrassa que tenen a dalt, és aquest plano que tantes vegades veieu els anuncis, que és la gent a la piscina, com se mira el cap d'Anna de Codorniu, i de fons les teulades, no? Els terrats. Ells en tenen un molt xulo. No es busca tant cap a mirant cap a mar, sinó mirant cap a l'Avinguda Sofia, o mirant... Moltes productores tenen el seu terrat, però el condicionant evident i que tothom entén.
No, sí, és cert que desafortunadament sí que hem rebut alguna petició de privatització de lo que és l'espai del terrat, però clar, nosaltres també estem molt condicionats pel fet de que no podem tancar la terrassa que un client de l'hotel allotjat vol disfrutar, que és un problema.
Perquè en el fons és un valor afegit.
Efectivament, nosaltres entre la terrassa i l'espa doncs, tenim dos plusos a l'hotel doncs, que el client valora molt. Jo els puc privatitzar en segons quines dates i menys a l'estiu, quan és un dels atractius, i més quan també tens una piscina, tens un bar full equipet que pots prendre qualsevol cosa a la terrassa, si li tantes aquest amenity amb un client.
Tot i que la terrassa, durant fora de temporada la teniu tancada, oi?
Sí, sí, a partir del mes d'octubre, finals d'octubre, fins a mitjans de març, abril, està tancada.
Doncs mira, Santi.
És que llavors no la demanen.
No, exacte, les productores no volen.
És que llavors no la volen. Jo ja els hi dic, tio, perquè no vens el novembre a fer el plano.
Queda clar, és a dir, al final resulta que el que comentàvem, la temporada fa que les productores venen a l'estiu quan podrien venir en una altra època i a l'estiu és quan realment va pitjor.
Exacte,
sí. perquè puguin demanar determinades
El que sí que hi ha un punt a treballar que no hem fet, però s'ha intentat, sempre ha estat com a objectiu, quan depeníem directament de turisme i tot, sempre ha estat com a objectiu, que és que les pernoctacions dels equips que siguin aquí. Ahir mateix, ahir a quarts de nou, sento pel walkie del rodatge que estaven fent a la Pedrera, d'un Citroën, que deien que l'agència i els clients, el Citroën i l'agència de publicitat, els representants, se'n volien anar a sopar Sitges, que on podien anar. Llavors jo els hi vaig dir, home, que volen mar, no mar, volen... Clar, després quan ja havien parlat, no se'n van anar per al final, els vaig dir que tenia molt bon gust per venir cap a Sitges, que demostrava bon gust. Llavors, i jo vaig dir, escolta, on dorm aquesta gent? I em diu, doncs em sembla, dic, té pinta de que em diran de quedar-se a dormir Sitges. Dic, clar, aquest és un punt que nosaltres no hem treballat amb les productores. I nosaltres tenim, amb l'associació de productors, tenim un tema molt, molt important, que és anar, ara quan acabi la temporada forta cap al novembre, reunir-nos amb ells i dir, a veure, tios, vosaltres volem que nosaltres ajudem amb els permisos. I hi ha molta gent d'aquí de Sitges, persones amb nom i cognom, que estan en departaments que són vitals perquè es puguin fer els vostres rodatges. Per què no ens ajudeu al municipi promocionant que aquesta gent faci despesa a Sitges? I aquest és un punt que sí que... I el tipus d'hotel que tenen ells, pel tipus de client, de gent que hi havia allà, és ideal, no?
És fàcil, segur que és fàcil crear sinergies entre el que són productores i els hotels com el nostre i la resta que estan al centre. Evidentment que no es quedin a dormir a Barcelona perquè és una llàstima, al final estaran més en desplaçament que no pas dormint aquí, perquè al final, ostres, també tenim preus molt competitius, inclús més competitius que Barcelona aquí, només faltaria.
Pel tema de temporalitat o d'estacionalitat, m'he dit, com funciona un hotel com el vostre, un hotel, diguem, ja d'una certa categoria, que busca un determinat tipus de client, ja aneu per un target més o menys específic, fins a quin punt doncs, la temporada d'estiu és molt important o es mira de trencar aquesta estacionalitat?
És molt complicat. Sí que, ostres, des que hem arribat, ara tenim un any d'experiència, tampoc tenim un recorregut de més anys, però bueno, en aquest sentit fem servir una miqueta l'experiència d'anys anteriors amb els empleats que han seguit amb nosaltres. Sí que és veritat que, ostres, la temporada que es comentava abans, juny, juliol, agost, és la temporada que et manté o que et fa tenir estabilitat durant tot l'any. Després, a partir del setembre, que segueix sent una molt bona temporada, cada cop més intentem allargar-la, perquè el setembre, inclús l'octubre de l'any passat, jo me'n recordo que ara tenim la terrassa de ple rendiment per qüestió del clima, cosa que el client agraeix. I a partir d'aquests mesos, doncs, intentar no sobreviure, perquè al final no sobreviu, sinó simplement, ostres, mantens la mateixa qualitat, mantens el mateix hotel, però a partir d'aquí doncs, treballar molt el producte mais, el producte empresa, el producte reunions de corporate, allargar-lo el màxim possible. És molt complicat perquè sí que és veritat que Sitges, a partir d'un mes com pot ser el novembre, treballes molt bé els caps de setmana en vacacional, però les empreses han deixat de fer reunions. Al desembre, entre el pont que hi ha a primers de desembre, els ponts que la gent s'agafa a finals de mes, és un mes molt dolent. Mm-hmm. Treballa sobretot el dia 30, el dia 31, ofereixes el complement de l'espa que molta gent doncs, valora, compra el paquet sencer, i a partir d'aquí doncs, el gener, febrer, que és quan tot recomença, quan comencen a arribar les cotitzacions, també són mesos que costa. És molt complicat trobar una solució per això, mm-hmm. o si existeix, perquè realment no ho sabem.
Però en qualsevol cas, Sitges té un cert avantatge sobre la majoria de localitats de la costa, en el sentit de que tanmateix la temporada és més llarga que la majoria de llocs. Aquí, per Carnaval, diguem, hi ha tot desperta, cosa que altres llocs no passa. Després vindrà Setmana Santa i evidentment ja ens acostem a l'estiu i tot es pot allargar, encara que el setembre ja va de baixada, fins al Festival de Cinema. Per tant, diguem que tenim...
Sí, no, totalment. Són dates molt puntuals. El Festival de Cinema és un festival sobretot molt de gent, no diré local, evidentment ve gent de fora, però en el nostre cas no ens afecta en el sentit de dir, hòstia, estem plens. No és un festival que afecta realment, sobretot amb el Memelià sí, perquè se celebra tot allà, però després repartir a la resta d'hotels del centre costa. És una, per mi no és temporada alta, serà temporada mitja potser.
D'acord.
Però l'hotel mai s'omplirà. De moment pel festival, tant de bo, abans m'he trobat a una de les responsables del Festival de Cinema, ho estàvem parlant, ostres, que a mica en mica és un festival molt conegut a nivell europeu, a nivell mundial inclús, li falta aquest plus. Jo vaig estar vivint uns quants anys a Miami, hi havia un festival que es deia el Miami Film Festival, que és un concepte semblant, però ostres, tens durant una setmana tota la ciutat de Miami, que això comporta amb un rebombori, una explosió de creativitat també importantíssima, i és una temporada altíssima per ell.
És a dir, que el Festival de Cinema, i ens crida l'atenció, diguem, no us omple com pot semblar des de fora.
No. La temporada d'estiu és molt millor, la temporada inclús de principis de setembre és molt millor que el que és el festival en si. Mm-hmm. I si pugem massa les tarifes, sabem que les habitacions entraran.
D'acord.
Ho tenim claríssim. No són èpoques per vendre les habitacions molt cares, sinó ostres, per potser fidelitzar un client que ve de Barcelona. Es vol estar un dia o dos, no et coneix, et ve a conèixer i el fidelitzes per més endavant. Però no és el que diem el gran festival. Tant de bo d'aquí uns anys aconseguim fer-ho.
Mm-hmm. Deies, Eva.
Em venia al cap el Mobile World
Congress.
Gràcies. En aquest cas sí que Sitges sempre s'ha dit que això sí que tira, que sí que ve...
En aquest cas sí. Val? Mm-hmm. No segueixen temporada alta per nosaltres, són breus dies, són 3-4 dies que són molt forts, però sobretot perquè a Barcelona arriba a un punt doncs, que quan tenen un mínim d'ocupació els preus es disparen moltíssim. Nosaltres, tot i tenir un preu molt competitiu, doncs seguim sent el punt de referència per qui no vol quedar-se a Barcelona. A nivell de connexions, a nivell de transport, les empreses s'organitzen perquè els seus convidats doncs, puguin assistir al congrés sense cap mena de problema.
És a dir, quan Barcelona se satura,
sí,
el primer punt de destinació és Sitges.
Sí. Sens dubte, sí. Evidentment, cada cop més està apretant molt fort l'Hospitalet, que té moltes instal·lacions, però bueno, Sitges té aquest plus de dir, ostres, estic a davant de la platja, estic en una ciutat tranquil·la, meravellosa, un mes molt tranquil, els clients ho valoren molt, això.
Ja,
s'ha d'aprofitar, evidentment.
Hi ha 20 minuts de Barcelona.
Hi ha 20 minuts, totalment. Mm-hmm. Totalment.
Bàsicament, és a dir, que es busca en el fons aquesta mena... I els congressos com funcionen, com entren?
Les empreses afortunadament doncs, han seguit confiant en l'hotel amb la nova gestió doncs, també han portat moltes empreses de fora, del grup Majestic, i a partir d'aquí doncs, és el que us deia, els grups si ja segueix també sent o tota la zona del Garraf la segona destinació de tots els congressos mais després de Barcelona. Amb tot el rebombori que hi ha hagut després del mes d'octubre, doncs també cada vegada més s'han volgut sortir del centre per totes les incidències que hi ha hagut a Barcelona, i si ja se n'ha beneficiat, hem de ser realistes. I a partir d'aquí doncs fidelitzar-los, perquè públic no faltarà, vull dir, empreses que vulguin venir a fer congressos, si les instal·lacions són adequades, doncs el tindrem sempre. Si ja té aquest plus, és el que us dic, té el plus de localització, té el plus de tranquil·litat, té el plus d'estar al centre del poble, 5 minuts de la platja, que pots fer un passeig preciós fins al terramar. Ostres, això no, a Barcelona també ho té, però bueno, a Barcelona és el que us dic, arriba un moment que està tot molt saturat.
Per què torna un client?
Per què torna? Jo sobretot ho dic per l'experiència humana, evidentment l'hotel fa molt, però en el cas que parlàvem abans dels clients repetitius tornen també per l'experiència personal que han tingut amb els empleats de l'hotel. La nostra plantilla és una plantilla molt sòlida, molt, un perfil molt juvenil també, perquè ens agrada treballar amb gent doncs, que tingui aquesta empenta, tingui aquestes ganes de millorar, de créixer dintre de l'empresa, i hòstia, doncs, faran l'impossible doncs, perquè els clients se sentin com a casa. Sempre, normalment és per l'experiència humana, les instal·lacions ajuden, evidentment, i quan tens el complement aquest que us comentava, una terrassa fantàstica per quedar-te a sopar, per no haver de sortir de l'hotel, un spa per anar a relaxar-te, ostres, i un grup de gent, un equip humà que et fa sentir com a casa, ostres, doncs és l'ideal.
Majestic gestiona moltes instal·lacions fora de Barcelona?
Tenim instal·lacions, un altre MIM que tenim a Eivissa, i després tenim un altre hotel que és des del Sant Francesc, que és a Mallorca. També són destins molt vacacionals. També ens ha ajudat una miqueta l'experiència d'aquests dos, sobretot el del Sant Francesc, que està a Mallorca, per intentar entendre doncs, el mercat d'aquí Sitges.
De tota manera, el MIM no deixa de ser una instal·lació especial,
sí,
en aquest sentit.
No,
no és el típic hotel vacacional.
No, en el nostre cas és un hotel vacacional a Sitges, però si fiquem a comparar el que és a final d'any que ens reporta cada segment, doncs entenc que, hòstia, estarem 50-50 totalment, perquè el segment vacacional sí que treballes molt bé els caps de setmana en temporada mitja, molt bé durant tota la temporada d'estiu, però després qui et sustenta durant l'any amb els congressos és el segment mai, sense cap mena de dubte.
I aquest us va funcionant?
Sí, i funciona, inclús, a mi em vaig sorprendre molt positivament quan vam començar doncs, amb el volum de demanda que té l'hotel, perquè moltes vegades el que ens passa és que no tenim prou habitacions o prou sales per poder atendre tot el públic.
Això obliga a compartir, a arribar a sinergies amb la
sí,
resta de,
sí, sí,
de la vila.
I dono fe de
quan s'obre algú,
sempre hi ha aquesta col·laboració, o quan un hotel de competència doncs necessita habitacions, evidentment ens contacta i intentem tenir-los el més a prop possible, i normalment l'empresa que ve doncs ho entén perfectament i no posa mai impediments.
En aquest sentit és essencial una bona comunicació
totalment,
a nivell de sector.
Totalment. I puc assegurar-vos que aquesta bona fe, aquest bon rotllo entre hotels és evident.
Una pregunta abans d'acabar, es preveuen en dades generals que aquest estiu en previsió sigui un pèl inferior perquè tornen a créixer els mercats emergents pel que fa a turisme. Ho preveieu així,
sí,
o tot el contrari?
Directament, sí. Aquest estiu serà pitjor que l'any passat, hem de ser realistes.
Però l'any passat va ser una...
Exacte, és que vam estar al pic de dalt de tot, vam estar molt... Potser va ser massa bo i tot, perquè al final generes masses expectatives per l'any vinent. Sí, serà pitjor. Seguirà sent un any bo, perquè no serà un any dolent, però no serà tampoc un any passat ni molt menys.
És a dir, el sector s'ho planteja des del realisme.
Sí. En el nostre cas, sí, hem de ser realistes. Evidentment, intentarem fer el millor possible, però a vegades, doncs, per intentar generar més ingressos, doncs, el que has de fer és baixar una mica les tarifes o ajustar-te a unes tarifes una mica més realistes.
Santi, el vostre sector també va ser un pico l'any passat? O...
Bé, nosaltres, a partir de l'atemptat, anàvem molt per sobre dels altres anys de rodatges, permisos, i després de l'atemptat va baixar a quasi res. És molt bo, perquè a més me'n vaig donar compte amb una presentació que vam fer aquí al Maricel, i jo no n'era conscient, i quan vaig veure la diapositiva allà vaig dir, ui, bo, i certament va ser a partir del 20 i pico d'agost, que crec que va ser, i llavors, i sí, vam tenir trucades de gent que ens deia, bueno, algunes productores que em van dir que en quin grau d'alerta estàvem, de terrorista, vol dir 4, va dir, doncs no venim, dic, bueno, dic, escolta, que tota Europa està en 4,
sí.
és igual. Sí, va ser molt, molt fort. I després van haver algunes instruccions a productores que no vinguessin a rodar aquí, a Catalunya,
doncs...
sí, directament.
Això ha canviat ara ja?
Bé, és que al final no és tan fàcil generar una indústria i generar tot una... és molt difícil suplir un territori, suplir una indústria com aquí, que pensa que Catalunya és el segon lloc del món on més s'hi roda, després de Los Angeles.
Titular, eh? I l'hem deixat pel final, Santi?
Sí, però tampoc vull fotre-ho molt sol, perquè no tinc les xifres al cap. Vinc donant 3 dies i he dormit 3 hores. Aquesta nit he pogut dormir.
Eva,
déu-n'hi-do,
Fins aquí la temporada.
Fins aquí la temporada.
Tenim agenda o què?
Tenim una recomanació, ho venim dient en els últims programes. Les persones que estan en cerca de feina poden enviar el seu currículum a la nostra borsa de treball, info@fegp.cat. La federació no descansa a l'estiu, per tant està totalment activa. Tothom qui ho necessiti, doncs a la vostra disposició.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres, per una temporada
un bon estiu,
més, igualment.
I acomiadem també els nostres convidats d'avui, amb en Jordi Scala, de l'Hotel Mim. Moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Per aquesta estoneta, i també en Santi Roig, per aquestes anècdotes, oi, de la Garraf Film Commission, sí, que sempre són interessants.
Si temps passat, sí. Quan ja ha passat, sí.
Quan ja ha passat, sí, home, com totes les anècdotes, tu diràs. I a tots vostès ho deixem aquí. Ara notícies amb Catalunya Informació i després més coses. Fins ara.